Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va crear, va inventar l'any 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem així a VilaWeb, www.vilaweb.cat, www.linternauta.cat. Sempre comença el programa explicant que Jordi Vendrell va començar l'Internauta a Catalunya Ràdio l'any 95 perquè era un moment molt pioner i va inventar-se un programa sobre una cosa que ningú entenia. Però avui, amb més raó encara, l'hem de nomenar perquè avui és un dia especial, com ja vam explicar la setmana passada. Divendres d'aquesta setmana farà 10 anys de la mort de Jordi Vendrell. I per tant hem volgut recordar-lo d'una forma especial. Pensem que es mereix un homenatge com a radiofonista i com a internauta, que són les dues definicions que a ell li agradava fer. La setmana passada vam explicar-vos que el faríem divendres. Al final les coses han canviat, el món és així, les coses canvien. Avui us oferirem un programa especial amb xicotetes entrevistes amb gent que va conèixer el Jordi, que ens poden explicar millor tot sobre ell. I divendres, aquest divendres pròxim, vos convoquem de tota manera a una tertúlia informal, a una tertúlia on amics, companys de feina i sobretot oients, ens faria molta il·lusió que vinguereu oients, gent que recordeu la seva rialla, la seva forma de ser, els seus programes, simplement així a la redacció de VilaWeb, a Barcelona, al carrer Ferlandina 43, al costat del Magba. Simplement ens trobarem entre les 5 i quarts de 8 i parlarem, el recordarem, tindrem una memòria per aquest home, sense el qual segurament la internet en català no seria el que és avui, ni la internet en català ni la internet al nostre país. Avui només hi ha amb nosaltres físicament, diguem-ho així, en directe el Martí Crespo. Martí, què tal?
Hola, Vicent. Bé.
I tota la resta de convidats aniran entrant a través de connexions telefòniques, Skype, coses d'aquestes que fem. En la memòria de Jordi Vendrell al cap, comencem doncs aquest internauta especial.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Bona tarda.
Això és dissabte.
Això és dissabte. Estic com si tingués un virus, jo, ara. No em sortia, això. Aquest programa és l'Internauta, que es dedica a posar context a la vida online. I avui tenim un convidat dels fixos de cada temporada, perquè no es pot passar sense tenir aquí Llorenç Valverde algun dia, oi?
Efectivament.
Bona tarda.
Bona tarda, Llorenç. O per tal com sempre. I espero que tots estigueu bonets i bonetes a l'altra banda dels fòtils llurs.
Caram.
Sí.
Escolta, t'ha agafat un virus de macro.
Va gros, això, avui.
Bé, els fòtils llurs m'ha agradat.
És maco.
Sí, és quasi... Sí, sí. Aquesta veu que escoltàveu, evidentment, era la del Jordi, la seva peculiar i impressionant per als que estàvem a prop seu de veure-ho en directe, manera de fer ràdio, que semblava que tot era fàcil, que semblava que tot era senzill, que tot eixia natural. Hem volgut posar un fragment, en posarem algun altre, dels seus programes per recordar això, la seva rialla, el seu to de veu, totes aquestes coses. Però com cada setmana, el Martí Crespo ens farà el seu informe, en aquesta ocasió dedicat a explicar, per si algú no ho sap o per si algú vol recordar, qui era en Jordi Vendrell.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs bé, divendres vinent farà 10 anys de la mort del periodista radiofònic Jordi Vendrell, productor de músics i cantants, i que va començar davant d'un micròfon el programa El Mil por Mil de Ràdio Joventut amb Jordi Estadella i José María Pallardó. Més tard, a Ràdio Club 25, va dirigir A Tot Rock, un programa que va revolucionar en certa manera la manera justament de plantejar els programes de música. Des de 1983 es va convertir en una de les grans veus de les emissores de la Generalitat i, de fet, la nit de Sant Joan d'aquell mateix any van registrar el primer programa que va emetre Catalunya Ràdio. Al setembre del 83 ja va ser al capdavant del primer programa que es va emetre amb certa regularitat, que era el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, en col·laboració amb Quim Monzó i Ramon Bernils, amb els quals va formar la Mercantil Radiofònica, que era una de les propostes més creatives del món o de la història del periodisme radiofònic al nostre país.
I que va obrir moltes menys. Jo de la Mercantil el que recordo és la sensació de dir, n'hi ha algú que pensa com jo.
Mira.
En un moment en què tot era tan tancat i tan limitat, va ser una ventada d'aire fresc que jo crec que encara avui moltíssims oients recorden, la Mercantil i el Lloro.
I tant. Després va encapçalar el Mínim Esforç i més tard l'Orquestra, que era una tertúlia d'actualitat, que va ser censurada per haver reaccionat a la detenció en massa de militants independentistes just abans dels Jocs Olímpics de 1992. De fet, l'últim programa ja no es va deixar emetre i bé, VilaWeb es va recuperar fa uns 5 anys, em sembla, sí. I el podreu trobar doncs, a la informació que publicarem relacionada amb l'internauta d'aquesta setmana.
I parlarem després amb dos dels protagonistes d'aquella tertúlia, aquella famosa tertúlia que va implicar no només la censura definitiva de l'orquestra, sinó apartar Jordi Vendrell de la programació diària. Mai va tornar a fer un programa diari, excepte alguna xicoteta cosa a l'estiu. Dos dels participants en aquella tertúlia, el Pep Morgades i el Josep Maria Terracabres, els tindrem d'aquí una estona.
Efectivament, Jordi Vendrell, des de la fi de l'orquestra, doncs ja no va emetre cap més programa de, diguem-ne, diari, i sí que es va encarregar, això sí, l'any 95, doncs d'un programa doncs, que és el que esteu escoltant en aquests moments, que és l'Internauta. Jordi Vendrell va ser un gran divulgador d'internet i de fet doncs a través de l'Internauta, que va ser el primer programa de ràdio a parlar de la xarxa, doncs va aconseguir fer passar doncs, pels micròfons pràcticament tots els protagonistes de l'actualitat relacionada amb la xarxa del nostre país. Finalment, doncs, Vendrell doncs, va publicar o va escriure en moltes revistes i publicacions també sobre l'impacte d'aquell internet incipient l'any 95 i sempre, i això ho recordarà sobretot en Vicent, doncs, amb el seu estil rialler i ple d'anècdotes.
Realment era un plaer enorme, això sí que puc certificar-ho per haver treballat amb ell des de l'inici de l'internauta i per haver col·laborat abans en l'orquestra, sobretot. Veure com feia ràdio Vendrell era un autèntic espectacle, perquè es posava davant d'un micro, la conversa eixia completament fluida, completament natural. Semblava que no s'ho havia preparat, però s'ho havia preparat molt, sabia perfectament del que parlava, però li donava un to de naturalitat i de festa que jo crec que va enganxar a molta gent i que molts oients, suposo que tu també, Martí, recorden d'aquella època. Mm-hmm. N'hi ha molta gent que tira a faltar Ramon Bernils, que tira a faltar Jordi Vendrell i que no sabem, perquè això no és una ucronia i per tant vés a saber, no sabem si el model de ràdio que ells feien en aquell moment es podria fer avui en les condicions actuals en les quals estan els mitjans públics i també els mitjans privats. En qualsevol cas, avui el que volem és parlar sobre Jordi Vendrell, parlar amb amics, amb coneguts, amb gent que hi va participar en els seus programes i per això fem aquest internaut especial. Aquest programa especial que estem dedicant al Jordi Vendrell tenim també un altre dels seus contertulians habituals, un bon amic, a més, el Pep Morgades. Pep, com estàs?
Bé, home, anar fent.
Què tal va la vida?
Bé, empenyent el carret.
Empenyent el carret. Estem intentant això, dibuixar un panorama sobre com era aquest personatge difícil de classificar, tan especial,
sí.
Com era el Jordi Vendrell. Quina és la primera memòria que et ve al cap d'ell?
Bé, doncs jo havia anat algunes vegades com a invitat ocasional a la tertúlia que portava el Jordi Vendrell quan aquesta tertúlia es deia la llei del mínim esforç, que també hi havia el Quim Monzó, el Ramon Bernils, i després, doncs, duria ser l'any 90, és doncs que es va posar en contacte amb mi perquè passés a anar-hi regularment cada divendres a la seva tertúlia, quan aquesta tertúlia havia passat a dir-se ja a l'orquestra. I aleshores, doncs, bé, tinc un record esplèndid i crec que, vaja, ens ho passàvem bé i que, a més, veiem que els oients també s'ho passessin bé.
Comentàvem abans de parlar a micro tancat un poc l'aspecte lingüístic, no?, també del Jordi. El Jordi era una persona que formalment semblava que no es preparava els programes. Jo almenys sempre tenia aquesta intenció, aquesta intuïció, no sé si tu la tenies, de que aparentment pareixia que es posava davant del micro com si s'acabara d'alçar. En canvi se'ls preparava molt, això ho sabem
sí, també.
De que no improvisava, però tenia una frescura extraordinària també amb la llengua, no?
Era... Sí, és que l'art consisteix a fer veure que no n'hi ha d'art. I que aleshores doncs, tot pugui semblar així tan espontani, tan sorgit doncs, d'aquella manera tota fluida, sense preparació prèvia, però tot just per aconseguir aquesta gran espontaneïtat, aquesta gran fluidesa, cal que hi hagi molt d'art, i art vol dir, home, doncs això, tècnica, i també, és clar, vull dir, una preparació que importa que no es vegi. I en això, doncs, el Jordi Vendrell se'n sortia d'allò més. A més, tenia el geni de la llengua, eh?
Sí, perquè inventava.
Sí. I a més, la gràcia és que tenia el geni de la llengua sense doncs, ser persona de lletres. Ell al capdavall havia estudiat un peritatge, i a més havia estudiat un peritatge tot just a Sevilla, un peritatge tècnic, i després, això sí, bé, esclar, era un gran mal home, tenia una gran cultura doncs, musical, sobretot de la nostra època, però aleshores, doncs, tot i això, una consciència claríssima de país i aquest geni de la llengua feien que, amb l'esforç que hi posava, doncs, se'n sortís moltíssim. També, per exemple, això que estem dient, en l'aspecte lingüístic de creació de llenguatge.
Sí, es va inventar allò de la ferralla i la pensalla.
Exacte.
L'ensaïmada, jo diria, per definir la roba, l'ensaïmada crec que també va ser un invent seu.
Sí, sí.
Constantment sorprenia amb aquestes cops amagats, no?
Sí. I després, esclar, veritablement hi ha una d'aquestes troballes que si no han prosperat, doncs no ha estat perquè no hagin estat oportunament creades, en aquest cas per ell, sinó perquè, doncs, bé, no hi ha hagut prou pressió a través dels mitjans de comunicació com per vehicular-les i convertir-les en totes normals, aquesta mena de troballes, oi? Esclar, la cosa hagués anat altrament, doncs ell potser hauria pogut continuar fent ràdio molt més de temps i en l'orquestra, etc. Però ja sabem tots com va anar aquella història.
Sí, precisament, Pep, només per acabar, tu el Modest Paragi i el Josep Maria Terricabres, éreu els tres que compartíeu tertúlia aquell famós dia.
Sí, el 10 de juliol del 92.
En què es va...
Divendres.
Vau denunciar les detencions d'allò que es va conèixer com la ràcia olímpica, etcètera.
Sí, sí.
I el programa va desaparèixer d'antena abruptament.
Sí.
I el Jordi no va tornar a fer ja mai més un programa diari, va passar a fer l'internauta setmanal.
No. Ja amb no ell van... el van suspendre un any de feina, però no de sou. És a dir, una mena de sabàtic forçat. I al cap d'un any és que es va reincorporar a l'emissora, però ja amb una cosa tota altra, que no tenia res a veure amb el programa aquell de l'orquestra, que era, doncs, líder en audiència, i que, a més, tot s'ha de dir, si això va passar arran del programa aquell divendres 10 de juliol del 92, tres setmanes abans, el 17 de juny del 92, l'emissora ens havia convidat tots els que participàvem a la tertúlia del Jordi Vendrell, de l'orquestra, a celebrar el programa número 1000, perquè ja doncs, havien fet 1000 programes de l'orquestra, i es va brindar pel 2000, perquè s'estava convençut que se'n farien 1000 més, i no se'n van fer ni 3 setmanes més. Sí, va anar així la cosa. No els va agradar, a segons qui, que denunciéssim aquelles detencions indiscriminades, que denunciéssim com va entrar la policia a la redacció del Temps sense ordre d'escorcoll judicial prèvia. Sí, sí, passaven coses aquell juliol del 92.
Vist en perspectiva, tal i com està el país avui, què et sembla? Et sembla insòlit que estiguem parlant d'una cosa que pareix que siga... És del segle passat, realment,
sí, del segle passat.
Però que pareix que siga de fa una barbaritat de temps, no? Sembla increïble que això ens poguera haver passat.
Sí, i però, vaja, doncs ja veurem també com continuarà tot plegat. Anys després, una altra tertúlia, a la mateixa hora, conduïda en aquest cas pel Soler Sabater, les postres de músic, també va desaparèixer així a ser líder d'audiència i d'una manera, si no tan sobtada, quasi. És a dir, que la història es repeteix en aquest nostre país, entre altres raons perquè la majoria de gent no en sap d'història i aleshores no se n'assabenta de com ens estan sempre fent la llesca per les mateixes raons.
Malgrat tot, però anem tirant endavant,
anem
emprenyant, ni que siga,
i
anem construint.
I tant, i tant. N'hi ha que no defallim mai.
Molt bé, per molts anys que no defallim.
Oh, i tant.
Pep Morgades, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de l'internauta i per treure temps per recordar el Jordi Vendrell.
D'acord, gràcies a vosaltres i gràcies també per recordar-vos del bon amic Jordi Vendrell.
En aquesta ronda de converses sobre el Jordi Vendrell, una altra de les persones que formava part de l'orquestra, que era un gran solista de l'orquestra i que, de fet, ha continuat sent un gran solista en altres orquestres, el Josep Maria Terricabres. Com estàs, Josep Maria?
Hola, molt bé, gràcies. Molt bé, Vicenç.
Estem recordant el Jordi Vendrell en ocasió dels 10 anys de la seva mort. Ahir ens vam trobar de casualitat tu i jo i quan et vaig dir 10 anys vas dir ja... el temps passa que vola.
Sí, noi. Mira, hi ha morts que es recorden, que saben més greu que d'altres. Cada mort segurament que sap greu, no? Però en Jordi Vendrell formava part d'aquell grup de periodistes estimats i particularment punyents. Jo que sé, en Ramon Bernils n'era un altre, no? En Jordi era una persona fresca, una persona vital, una persona encantadora, que va portar l'orquestra amb autèntica mestria, perquè va ser un programa d'èxit absolut, de manera que quan ell va ser apartat del programa, perquè realment va ser apartat del programa, es va provocar un clamor popular, però un clamor popular. És a dir, hi havia gent que volia fer manifestacions i se'n va fer alguna, que feien escrits. Ell després sempre va dir no, escolteu, jo accepto aquesta situació, etcètera, no feu res. Però ell era un home molt, molt estimat i que va portar aquella franja de les 3 de la tarda, que em sembla que tampoc abans d'ell tampoc era una franja tan volguda i tan propera a la gent, la va portar a un èxit extraordinari. I jo en recordo, esclar, molt particularment l'últim programa que vaig fer amb ell, que va ser un divendres, començaments de juliol de l'any 92, quan s'havien detingut els independentistes catalans, quan el govern català ni ningú pràcticament no havia dit res. Però aquell divendres, justament, des de Perpinyà, vam saber que Jordi Pujol n'havia fet com una defensa d'aquests nois. Ell havia dit que a veure què era això i tal. No? I aleshores vam coincidir amb en Josep Morgades i a Girona, amb Modest Prats i jo. I amb Modest Prats i jo recordo que abans de començar el programa em diu tu, d'això venim de parlar, eh? I vam dir, tant, només faltaria. I llavors vam parlar, i vam parlar amb un to dur, amb un to molt fort, molt fort. De manera que aquest va ser pràcticament, de fet va ser l'últim divendres, eh? Ell ja no va arribar a l'altre divendres, penso que va poder fer un programa el dilluns o el dimarts o la setmana següent, però ja va haver de deixar el programa. I ho va fer amb una dignitat extraordinària. En Jordi era un gran periodista, una gran persona, però un gran periodista.
N'hi ha un element del Jordi relacionat amb aquest cas, però no només amb aquest cas, perquè ell tocava molts pals, no només la política, i tenia un interès extraordinari, per exemple, per les qüestions ètiques, per les religions, per la música, per suport, per mil coses, no?
Però les noves tecnologies.
Efectivament, va fundar l'internauta, efectivament. Però n'hi ha un element que m'agradaria que comentaris especialment, que era la enorme llibertat amb la qual feia front a totes les coses, no?
Molt, 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 molt. Justament aquesta era una de les característiques que em sembla que que el marcaven. Quan tu anaves al seu programa, no senties gens cohibit, oi? Ell plantejava una qüestió. També és veritat que ell tenia l'habilitat, cosa que em sembla molt bé, d'envoltar-se de gent, oi? De demanar que anessin al seu programa gent que sintonitzaven amb ell. A mi em costa molt d'entendre a vegades quan, per motius de pretesa objectivitat i popularitat, oi? Alguns conductors de programes conviden gent ben contrari, ben no sé, escolti, vingui, els ben contrari, tenen televisions i tenen ràdios i ja ho van fent, oi? I ell tenia gent, doncs, amb tot el respecte per la diversitat, només ho tenia, però tenia gent que sabia que li respondrien, que sabia que ho farien també amb creativitat i amb ganes i amb llibertat. I això ja indicava la seva de llibertat. És un home que la tenia, que s'ho plantejava, les coses amb molta llibertat, però que, a més, convocava a gent que estaven en la línia de la llibertat. I això va donar una frescor extraordinària a aquell programa. Mm-hmm.
Molt bé, Josep Maria Terricabres, gràcies per atendre la trucada de l'internauta, per recordar a l'amic Vendrell.
Gràcies, Vicent, per donar-me l'oportunitat de recordar en Jordi Vendrell, un gran amic, un gran periodista, un gran professional, una gran persona. Gràcies.
Guapo, ja te l'encendré jo.
Ei, aquí la Mercantil Radiofònica. Estem reunits, estimats clients. Ara venim.
En aquesta ronda de personatges amics del Jordi Vendrell que estem portant avui, aquest internauta especial per commemorar els 10 anys de la seva mort, un no podia faltar de cap manera, que és l'Oleguer Sarsanedas, que, com deia, ja està a l'altra banda del fil telefònic. Oleguer, què tal? Com estàs?
I tu, molt bé, gràcies.
Encantat.
Molt bé, aquí recordant en Jordi.
Encantat de tenir-te en la doble vessant, en la vessant professional. Tu eres una persona clau en la història de Catalunya Ràdio, però sobretot en la vessant personal, perquè vas ser un gran amic del Jordi, una de les persones que va estar més amb ell especialment en els últims temps, i també volia parlar amb tu un poc d'aquesta part personal, no? D'aquesta part íntima que segur que molts oients tenen curiositat per conèixer. Però si m'ho permets, comencem per la professional. Hem posat un, per introduir aquesta entrevista, hem posat un fragment de la Mercantil Radiofònica de l'any 80, no sé quan, allò, segle passat, però allunyat ja, diguem, eh? Sí. I escolta, sona tan modern, això, tan fresc, tan...
Totalment.
Com ho feien tan ben fet aquesta gent? Com eren tenien tanta inventiva?
A veure, jo crec que efectivament hi havia una part de... Hi ha una part molt innovadora d'en Jordi. En Jordi sempre estava més enllà de la cresta de la onada, per entendre'ns. Era una persona molt receptiva, que captava les tendències, per entendre'ns. És a dir, sempre havia llegit aquell llibre que uns anys després doncs, tothom llegiria. Estava en temes que temps més tard doncs serien més comuns, etc. I en el tema radiofònic aplicava, diguem-ne, d'una banda aquesta gran intuïció o receptivitat, d'una banda, i d'una altra una inventiva que el feia, diguem-ne, bastant genial. La veritat és que jo també, en els últims anys, he tingut l'oportunitat de repassar, de tornar a escoltar fragments de programes, els de la Mercantil, amb el Lloro, òbviament, però fins i tot coses anteriors, fins i tot anteriors a Catalunya Ràdio. Jo vaig tenir l'ocasió de col·laborar amb ell i en Llorenç Torrado amb un programa que es deia El Fil Diari, que es va passar pràcticament per totes les emissores de Catalunya, i és efectivament molt fresc, és divertit, és atinent, el tipus d'humor és absolutament contemporani, Però hi ha una cosa per sota de tot això que crec que és el que és més personal i intransferible d'en Jordi, que és aquesta estranya calidesa, fantàstica calidesa, que només agafava el micro i saludava els oients i ja et senties íntimament ficat en un ambient. És a dir, et senties acollit, el senties absolutament proper, i les coses que aleshores et podia explicar eren coses que t'explicava de tu a tu. La ràdio ja ho té, això, que parles, és a dir, les audiències són molt amples, però de fet tu sempre estàs parlant d'un a un amb les persones. Doncs en Jordi era capaç d'això, era només amb el to de veu ja se't feia, ja et feia teu. I jo crec que això és la gran virtut d'en Jordi. Va fer diversos programes, programes diferents, però sempre, en el moment en què començava el programa, s'acabava la sintonia, començava ell a parlar, et senties ja immediatament portat a seure allà al costat seu i passar una bona estona. Jo crec que això, es té o no es té, en Jordi certament ho tenia.
Sí, el que passa que a vegades alguna gent pensa que improvisava molt, que evidentment improvisava molt i en tenia un gran dot d'improvisació, però Jordi es preparava molt la feina, era un enorme professional. No deixava cap cable per lligar.
No, exacte. I és una cosa que és bastant desconeguda, diguem-ne, per la gent que simplement, diguem-ne, l'observava actuar. Però en Jordi era capaç de devorar 10 llibres al dia, navegar per internet nits sense dormir, parlar amb gent, furgar per trobar informació allà on fos i del que fos. Evidentment era una feina que era de 24 hores. De fet, ell era, diguem-ne, total en la seva feina i en la seva vida. I per tant, quantes hores dedicava en Jordi a preparar cada programa? Doncs mira, totes les hores que van des de que s'acabava l'anterior i fins que no començava el següent. I això, doncs era una activitat constant per part d'en Jordi.
Jo he explicat a vegades com va començar l'internauta, que precisament va venir a casa un dia a veure internet. Ara sona ridícul, això d'anar a casa d'algú a veure internet, però en fi, estem parlant del 95, de primers del 95. Vam sopar, el vaig posar a l'ordinador, li vaig començar a ensenyar com funcionava internet. Va arribar un moment que vas dir, Jordi, és que hauria d'anar a dormir, i en comptes de dir, val, me'n vaig, va dir, ves, jo ja em quede. I quan al matí...
Tota la nit... Ho coneixia, això. No sé si m'ho havies explicat tu, i sé no m'ho havia explicat ell, però recordo l'anècdota aquesta, que us en veu anar a dormir vosaltres i ell es va quedar allà tota la nit.
I al matí jo tenia la idea del programa de ràdio, que jo avui en dia encara no entenc, i tu que has estat director de Catalunya Ràdio, encara no entenc com li van comprar, perquè en aquell moment... internet era una cosa absolutament esotèrica, que ningú en sabia res, i al setembre del 95, per tant,
en
un moment
pioner,
absolutament pioner, el Jordi arranca l'internauta.
Sí. No sé com li van comprar. Jo diria que potser per una mica de mala consciència per part de la gent que havia de decidir la programació en aquell moment. Com bé saps, en Jordi va ser maltractat, diguem-ne, quan va ser retirat d'antena, i aleshores havia passat un cert temps. Ell va proposar això i els que decidien, doncs, van decidir, bueno, escolta tu, doncs que faci una horeta a la setmana, amb aquesta cosa tan rara és igual, no? Jo crec que devia anar per aquí.
Bé, de tota manera va ser una gran sort, perquè el seu paper a partir d'aquí com a difusor d'internet, com a pioner, recorde que a l'esquela, quan va morir, posava radiofonista i internauta, que era una definició.
Aquella esquela, si no m'equivoco, de la redacció d'aquella esquela, en part en soc responsable jo, em sembla. Mm. I recordo que vam posar això, radiofonista i internauta, evidentment. Mm. Evidentment.
Oleguer, el Jordi persona, més allà del personatge radiofònic, se semblava, no se semblava? L'oient que pense... aquell oient enamorat de la veu, de l'estil, de la manera de fer, l'hauria trobat un... igual com a persona els que éreu molt amics d'ell, com tu. Què destacaries del seu caràcter personal?
A veure, jo se'm fa molt difícil dissociar en Jordi persona d'en Jordi públic, diguem-ne, i per tant en les seves manifestacions públiques li trobo virtuts, les virtuts que tenia com a persona i com a amic. Era una persona molt càlida, divertida, optimista, nat, malgrat que segons com pogués adoptar, diguem-ne, almenys a efectes dialèctics, diguem-ne, doncs una certa distància o una certa perspectiva, era una persona que tirava endavant de les adversitats. A veure, hi ha una anècdota que ell va néixer... Ell va néixer doncs, a la postguerra i va néixer prematur. Aleshores, la seva germana em va explicar que la seva mare li havia explicat que quan va néixer Jordi era tan petitó que el van posar els primers dies, no tenien bressol o així, el van posar dins d'una caixa de sabates amb cotó. Cotó o roba llençols allà al voltant els primers dies, o sigui, no va haver d'anar amb una incubadora, però el van posar com en una mena d'incubadora a casa seva. Bé, jo crec que gairebé és una metàfora de la vida d'en Jordi. A partir d'aquí, en Jordi no hi van haver petites inconvenients, el saltava tots, diguem-ne. Ell es buscava la vida, ell inventava coses i va fer coses magnífiques en aquest trajecte. Vull dir, per exemple, hi ha un... Vam posar doncs, que era radiofonista i internauta a la seva esquela, òbviament, però per exemple, va ser productor musical excel·lent.
El Rafael Subirachs, per exemple, aquell disc Rafael increïble de Mac de Roda el va produir ell.
Efectivament. I el primer disc del Gato Pérez, Cara Bruta, el disc del Gato Pérez, si et mires l'àlbum, doncs hi ha una foto de grup i hi ha en Jordi Vendrell allà al mig, que era el productor i la persona, per exemple, que va insistir en què el Gato doncs cantés en català i és un disc magnífic, vaja, jo és un dels discos que tinc a casa i que escolto periòdicament. Entre d'altres raons perquè sé que en Jordi va tenir molt a veure.
Una última cosa, Oleguer. M'hi trobes sovint, no sé si a tu et passa, amb antics oients del Jordi, que en diuen una teoria que jo no sé identificar si és enyorança pura o si té alguna cosa de veritat. Jo m'inclino per pensar que té alguna cosa de veritat, però hi ha una frase que em repeteixen sovint que diuen: aquella ràdio avui no la podríem fer. Tu creus que n'hi ha algo d'això? Creus que aquell tipus de ràdio s'ha mogut i que la ràdio ha evolucionat d'una manera que no n'hi ha espai per a aquest tipus de ràdio? O sí que n'hi ha espai però no el deixen aflorar?
Jo crec que espai sí i que n'hi ha d'haver d'espai per fer aquell tipus de ràdio, només faltaria. De fet, els pioners, els que vam... començar Catalunya Ràdio, ens pensàvem que els mitjans públics catalans doncs, podrien tenir aquesta cintura. No? Malauradament, jo crec que l'evolució dels mitjans, diguem-ne, establerts, porta cap a un altre tipus de programes i de tot plegat. Jo crec que ara una ràdio com la que feia en Jordi seria supervigent, però que, malauradament o afortunadament, hauríem de trobar altres plataformes d'emissió que no fossin, diguem-ne, les emissores convencionals, etcètera, etcètera. Vull dir, la ràdio per internet és un fenomen creixent, hi ha altres maneres de fer. Jo crec que la ràdio d'en Vendrell és absolutament vigent. Hauríem de treballar perquè fos present en el nostre país, però em temo que hauríem de pensar en plataformes altres. Una pot ser ràdios locals, Un altre pot ser els mitjans a través d'internet.
Molt bé, Oleguer. Oleguer Sarsanedes, amic de Jordi Vendrell, sobretot, un dels bons amics de Jordi Vendrell.
Sí. Aquesta seria aquesta
la definició
seria
la avui. La definició avui, sí, avui seria aquesta. Avui deixem aquesta, tota sí, la resta d'històries. Deixem
esa manera, uno no se da ni cuenta. El cardenal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cardenal reverdece y el guamachito florece y las olas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una mujer la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no lo merece freno ni lo para un pasarrienda.
Barba.
En aquest especial de l'internauta que estem fent per recordar Jordi Vendrell, havíem de parlar amb gent de Manlleu, perquè ell era molt de Manlleu, era de Manlleu, del Morrofort, i ens ha semblat que podíem parlar amb el senyor Àlex Garrido, que és el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament, un poc per aportar aquesta visió més del seu lloc, no? D'on ell encara va néixer, encara després va viure a Barcelona, va viure a Campins, però Manlleu era la seva nissaga. Àlex Garrido, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Encantat.
Gràcies per trucar-nos a motiu del senyor Jordi Vendrell.
A Manlleu en sou conscients que el Vendrell n'era i que n'era molt de la vostra població.
Correcte. A més, bueno, som conscients que també en Jordi va marxar a viure a Barcelona, però ell era un manlleuenc ferm i fins encara avui doncs, té la família residint aquí a Manlleu i nosaltres el considerem doncs, una persona del nostre municipi, sense cap mena de dubte.
Quina petjada té Jordi, a part de la presència familiar, a part de les anècdotes d'amics, etcètera, quan penseu en el personatge públic, el paper que va jugar tant en la ràdio com en internet en el nostre país, què vos agradaria que signifiqués Jordi per a Manlleu?
Bé, jo el que sí puc comentar, jo soc bastant jove i tenia poca memòria respecte al personatge de Jordi Vendrell. Els dies una mica parlant amb la gent, amb motiu de l'aniversari de la seva mort, doncs he constatat realment doncs, que hi ha una petjada important d'aquest personatge aquí a Manlleu, que la gent el recorda i que realment va significar molt per la ciutat, no?
Tinc entès que voleu anunciar alguna cosa, no? Que un dia d'aquests
Correcte.
Hi haurà alguna notícia al respecte, no?
El proper dijous, dia 7 d'aquest mes de juliol, a les 5 de la tarda farem una roda de premsa conjuntament amb l'Andreu Parareda i el Carles Garcia, que són una mica les persones que fa uns dies hem començat a treballar en el tema de la recuperació de la memòria d'un personatge com és en Jordi Vendrell d'aquí a Manlleu, i farem aquesta roda de premsa per anunciar actes d'homenatge, dels quals, si em permeteu, no en parlaré i deixarem la incògnita informativa pel dijous.
No te l'aixafarem, però dijous des de VilaWeb i també des de l'internauta n'informarem sens dubte i agraïts, a més, pel gest de voler recuperar aquest aspecte, aquesta parcel·la de la vida del Jordi Vendrell.
Correcte. A més, hem detectat doncs, que dintre del seu cercle d'amistats i de persones amb qui ell havia treballat i col·laborat, doncs, s'ha generat doncs, molta il·lusió i la gent està engrescada pel que fa doncs, aquests actes que celebrarem aquí a la ciutat de Manlleu entorn de la figura doncs, d'en Jordi Vendrell.
Molt bé, Àlex Garrido, regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Manlleu. Gràcies per atendre la trucada de l'internauta.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per haver contactat amb nosaltres.
Bé, doncs això ha estat tot per aquesta setmana especial de l'internauta on amb gent ben diversa hem recordat la persona, la figura del fundador d'aquest programa, del Jordi Vendrell, mort divendres farà 10 anys. Vos recordem que divendres esteu convidats, és molt especialment els oients, a una trobada d'amics, de companys de professió, d'oients específicament, així a la redacció de VilaWeb, al carrer Ferrandina 43 de Barcelona, a partir de les 5 de la vesprada, simplement vendrem unes copes, parlarem sobre ell i escoltarem fragments dels seus programes i li retrem l'homenatge que qualsevol país una miqueta normal retria a persones de la seva talla i de la seva vàlua. Martí, ha estat un programa un poc estrany aquest d'avui, però
necessari.
L'ocasió s'ho mereixia.
I tant.
Gràcies, com sempre, ens trobarem la setmana vinent.
Tots, I divendres,
sí, en aquesta festa d'homenatge al Jordi Vendrell. A tots vosaltres, com deia el Jordi Vendrell quan acabava les seues emissions sempre, apa-li i ens vegem la setmana vinent.
L'internauta. El fem perquè podem.